afecta aquesta situació. I això és així. I això és així. I sembla que hagin perdut de vista quina és realment l'arrel d'aquest problema. Que tu, per governar en aquest país, mentre no es canviï el sistema i mentre no es canviï la fórmula electoral, has de tenir una majoria al Parlament. Doncs bé, hi ha un senyor que l'ha aconseguit. Evidentment, fent concessions. Sí, com passa sempre. I com va passar, per exemple, amb el senyor Aznar, quan el dia va pactar el Majestic, una sèrie de concessions a Convergència i Unió. I ara, doncs, unes altres que s'hauran de pactar. Aquesta, voler portar sempre aquest extrem hiperbòlic, totes les discussions, sempre tot sembla que estiguem al punt del cop d'estat. Gràcies a Déu no és el cas. Però sempre, sempre, sempre... Jo crec que, al final, això té una dificultat per ells, que és que no s'ho creu ningú. Yeah. És tan bèstia tot el que diuen. Ahir mateix, escolta, comparar el 23F amb un debat de presa de possessió, de presa de consideració d'una llei amb el 23F. Bueno, és una cosa tan absolutament exagerada.
Això és el que passa amb la hipèrbole, és que quan vas dient que tot és feixisme, al final res és feixisme.
I quan dius que tot és un cop d'estat, tampoc res és un cop d'estat.
I quan vas dient que tot és extrema dreta, al final res és extrema dreta.
I que tot és il·legítim.
Quan dius que tot és revolució,
és el problema de totes les hipòrbolis.
Milei és extrema dreta?
Home, crec que sí.
Val, vull dir,
crec que sí, entre altres raons, perquè ell...
És el referent, el seu govern, és el referent de Cayetana Álvarez de Toledo i del Partit Popular.
No crec que sigui això, la Cayetana Álvarez de Toledo, per començar, és argentina.
Sí, sí.
És argentina d'origen, de nacionalitat espanyola, òbviament, i té molt més coneixement que jo del que és la política argentina.
I a la senyora Bullrich, que és el referent.
No, no, però és que aquesta tècnica pisonadora de que quan jo parlo, tu parles per sobre meu fins que jo callo, és molt eficaç, però ja has guanyat. Ja hi he acabat. No m'enfado. Però cadascú planteja els debats com vol, no? I et dic que aquesta senyora, que té un profund coneixement de l'Argentina, m'imagino que està en millors condicions per interpretar les raons del seu viatge i el que està dient el Milei i el que representa el Milei després del peronisme dels Kirchner. Perquè si resulta que el progrés són els peronistes dels Kirchner, en fi, pues apaga i vámonos també, ja veurem què és un i què és l'altre i què és la governabilitat d'un país que està en la situació de l'Argentina.
El peronisme...
Jo no comparteixo el discurs de la cadena Álvarez de Toledo, no l'he compartit mai. I ella ho sap i això no té res a veure. He compartit, home, coincidències puntuals acabes tenint amb tothom. Jo només he dit que és un discurs que trobo que està ben armat, que és hàbil, i que és la conseqüència d'una legislatura que el debat d'investidura el president del govern, el Pedro Sánchez, va definir com d'aixecar un mur divisiu amb tendència a l'enfrontament, vale? Llavors aquesta és la conseqüència i aquest és l'estil dels debats. I dit això, tant l'una com l'altra, com el Bolaños, tant l'una com l'altra m'han semblat que estan a l'alçada d'una legislatura que crec que no és la que necessita ni es mereix el país.
Val, Ferran Casas, breu, Ramon Rivera, breu, Ana Gómez, breu. Gràcies.
Sobre l'Argentina, el peronisme dels Kirchner té, estic d'acord amb el Javier Melero, té una ineficàcia aprovada. Les receptes de l'extrema dreta allà on s'han aplicat, sigui el Brasil o sigui els Estats Units, també tenen una ineficàcia aprovada. I em temo que a l'Argentina segurament passarà el mateix, on ara governen els referents polítics de la senyora Cayetana Álvarez de Toledo, el senyor Milei i la senyora Bullrich.
La Cayetana Álvarez de Toledo és abans que el senyor Milei. Té una trajectòria anterior que comença a Oxford, com a deixeble del Raymond Carr i dels grans hispanistes d'Oxford. No crec que ella segueixi el Milei. En tot cas, podria ser que el Milei intentés copiar-li algun vell.
Ah, val, doncs bueno. Després, sobre el tema que hem escoltat, la sessió de control entre el ministre Bolaños i Cayetana Álvarez de Toledo, doncs home, jo crec que el Partit Popular actua com si la legislatura hagués de ser molt curta, perquè si aquesta legislatura ha de durar 4 anys i ha d'estar amb el diapasó tan alt, doncs és evident que això és insostenible. És a dir, el Partit Popular pensa una legislatura curta i de fet jo crec que ho veurem en la seva negativa a renovar per exemple el Consejo General del Poder Judicial, perquè ells pensen doncs aguantem perquè hi haurà un moment en el que després de les eleccions catalanes o quan passi l'aprovació de l'amnistia a la primavera, doncs Junts per Catalunya o Esquerra Republicana li retiraran el suport a Pedro Sánchez, el govern caurà i hi haurà unes eleccions. I després Pedro Sánchez va dir que volia un govern més polític, doncs bueno, aquí ho tenim, no? Un govern més polític, doncs són ministres que estan disposats o que estan molt per la confrontació també amb l'oposició. Ho hem vist aquests dies amb Òscar Puente, amb el ministre de Foment, i també ho estem veient amb Bolaños, no? Però jo crec que el to que el to ha sigut molt dur, no? I les acusacions també, i encara que Cayetano Álvarez de Toledo ho revesteixi d'aquesta mena de solemnitat, al fons del seu discurs, i quan parla de l'arena de Canet, dels constitucionalistes trepitjats a Catalunya, doncs home, bueno, sí.
Ramon.
No, jo seré molt més breu. El tema del mur, Xavier, sí, és veritat. Perquè el que va explicar Pedro Sánchez és que va construir, o calia construir, o era un mur, evidentment, des d'un punt de vista metafòric, respecte a la possibilitat de que hi hagués un govern d'extrema dreta, que era l'altra alternativa. No n'hi havia d'altra. L'alternativa era o governava Sánchez amb un, si tu vols, amb una coalició Frankenstein, podem estar-hi d'acord i podem discutir el que vulguis, i l'altra alternativa era PP amb Vox. No hi havia possibilitat de poder sumar d'una forma diferent. I aquest és el mur que, bueno, ha determinat, fins i tot podem discrepar o no, però segurament que en moltes coses podríem estar-hi d'acord. Però deixa'm anar amb una cosa més puntual. La pregunta és, d'acord, no estem d'acord amb el tema de l'amnistia? D'acord, no estem d'acord amb la llei? No estem d'acord amb tot el que està fent el PSOE? Quina és l'alternativa? Perquè cada vegada que els hi preguntes, la resposta és el silenci. Jo el que demano és, pel tema de Catalunya, vostès què collons què proposen?
És curiós, perquè jo estic més d'acord amb tu i amb el govern que amb la posició que ha defensat la senyora Álvarez de Toledo.
Però, si no ho sé,
però això no vol dir, que s'esperi que l'oposició es dediqui a passar el dia aplaudint qualsevol resolució del govern que no pugui fer d'oposició i que qualsevol cosa que diu l'oposició es descalifiqui com a feixisme o com a extrema dreta.
Xavier, no estem en aquesta estadi.
Això és el que no pot ser.
D'acord, anem al que estem dient. Escolti'm, vostès... A Catalunya hi ha un problema, i s'ha manifestat des de l'any 2017, si volen, o fins i tot anteriorment, que s'ha de resoldre d'encaix, o diguin-li com vulguin, l'estat espanyol. Això, quina alternativa plantegen? L'altre dia teníem l'oportunitat de parlar-ne amb la presidenta del govern de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Quan arribes a aquest punt, la resposta és... silenci.
Però si no tenim debat entre tu i jo, si estem d'acord,
no,
Ramon...
No t'ho estic dient a tu, estic dient tu ara...
Tu i jo estem d'acord. El que passa és que la desqualificació ad genere i ad hominem de tota l'oposició i de qualsevol cosa que digui l'oposició és que esperes que l'oposició es dediqui a fer-te de catifa. I això no pot esperar cap govern democràtic.
Escolta'm, obvio aquesta part. No m'interessa. M'interessa que tu... perdona'm, que la senyora Álvarez de Toledo, que el senyor Feijó, sobretot, que és el que ha de plantejar-ho, i els grans barons del Partit Popular diguin, escolti, per Catalunya volem fer això? Perquè l'alternativa quina és? Tornar al 155? Vale, doncs escolti'm, és una possibilitat.
Bueno, és la proposta.
És una possibilitat? No, aquesta la deia més els de Vox.
Els de Vox.
Però
sí, però és que
tornem al 155.
El PP porta bé Vox al maletet.
Però ho diguin clarament. No, escolti, volem tornar al 155. Volem eliminar el govern autonòmic català, volem laminar totes les competències, vale, doncs ja està, però escolti'm, si és una possibilitat, no li estic dient. Ara, el que vull és saber-ho, el que vull és que m'ho diguin, perquè els altres sí que han presentat una proposta, vull dir, els altres, vull dir el PSOE, han presentat una llei d'amnistia. Vostès què coi plantegen? I el dia que li preguntes a una persona, que en aquest cas, insisteixo, perdoneu-me, dijous passat, o fa 15 dies vaig tenir ocasió de parlar-ne amb la presidenta de Madrid, la resposta és dir, es que esto de l'amnistia és una vergüenza porque rompe España. Sí, ja, vale, d'acuerdo. I vostès què plantegen? Silenci. Aquesta és la part que no acabo d'entendre de què tinc la dur. I avui, la resposta d'una persona que admeto és brillant, com és l'Álvarez de Toledo, no es tenia l'oportunitat de dir farem això. No, desqualificació.
Anna.
A veure, primer, el fet de que ella sigui d'origen argentí no vol dir que pugui fer una diagnosi millor que nosaltres, que no ho som, de la situació argentina. L'Abascal és espanyol i la diagnosi que fa de la situació espanyola a mi em sembla que està molt allunyada del que dicta la majoria parlamentària, per tant, la majoria dels espanyols. Això per començar. Dos, el fet de tenir una bona oratòria no vol dir que el que digui tingui la més... petita possibilitat de veritat. Aquesta senyora el que fa són silogismes contínuament, parteix de premisses absolutament falses per arribar a conclusions que amb ella li convenen, perquè fixa't que ha dit que la meitat dels catalans constitucionalistes decents i justos van ser oprimits per l'altra meitat, que per tant érem indecents i injustos.
Exacte.
I això és que és una barbaritat de primer de comprensió lectora o de distorsió a la ciutadania. Per tant, jo el que diu aquesta senyora, vaja, potser sí que té una bona oratòria, però això no vol dir en absolut que el seu partidisme no sigui tan esgarrifós que hauria de tenir una contundent resposta per part de qui li correspongui. I en quant a la resta resta doncs ben poca cosa més. Han d'entendre, jo crec que s'ha d'entendre que la llibertat, la democràcia, la separació de poders no vol dir obligar a ningú a ser espanyol, basc o català a la força. La democràcia senzillament, i aquest és l'esperit de l'amnistia, jo crec, i que és aquí on s'hauria d'anar fent pedagogia, és que la gent, per dir el que pense, no acabi a la presó. És que és ben senzill.
Són les 10 i 10.
Cosa més.
Un moment. Que ara tornem aquí al món de RAC1. Vinga, vamos.
RAC1.
Saps per què els experts recomanen comprar als mercats de Barcelona?
Perquè hi ha 43 mercats molt a prop teu, amb més de 2.000 establiments al teu servei.
Perquè són la millor oferta en producte fresc i de qualitat.
I perquè comprar als mercats de Barcelona és tota una experiència.
Mercats de Barcelona, frescos, bons, sants i sempre al teu costat.
Benvinguts a l'univers de Cava Trobat, on cada ampolla és una obra d'art emmarcada pel paisatge surrealista de l'Empordà. Bodegastrobat.com, el Cava de l'Empordà ben trobat.
Desconnecta i connecta amb Salomon. Fa 75 anys que Salomon et porta a la muntanya i et connecta amb l'aventura i l'emoció dels esports a l'aire lliure. Visita la Salomon Store Barcelona a Rambla Catalunya 54 i descobreix tota la gamma de trail, outdoor, esquí i asfalt.
Salomon, passió per la muntanya.
Encara no tens el teu Marcelinus?
Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
Marcelinus, jerseis amb nom propi.
Nescafé Dolce Gusto.
Un coffee shop, un coffee shop, un coffee shop, un coffee shop. Per aquest demà, pensat per gaudir, fet per compartir, fet per regalar. Un coffee shop, un coffee shop, un coffee shop, un coffee shop.
Nescafé Dolce Gusto. El teu coffee shop per Nadal a casa.
Un coffee shop.
Arriba a Barcelona el circ històric Raluí de Rosa Raluí.
Des de l'1 de desembre descobreix els orígens del circ amb Kirko, dins la carpa Raluí, on tot és bonic, emocionant, increïble, màgic, sorprenent.
Instal·lat al Port Vell de Barcelona. Històric Raluí, el circ de la teva vida.
Entrades a raluí.com.
Benvinguts a l'univers de Cava Trobat, on cada ampolla és una obra d'art emmarcada pel paisatge surrealista de l'Empordà. Bodegastrobat.com, el Cava de l'Empordà ben trobat.
Dime, niño, un bestseller, el más vendidito del año, que sea de tapa dura y de un escritor peruano.
Al teu Nadal li falta FNAC, el lloc on trobaràs els millors regals i idees per encertar-la aquest any. Et falta FNAC.es.
No busquis més cotxes. El teu MG ara a un preu imbatible. El 14 i 15 de desembre, Quadis British MG de La Maquinista posa a la venda el seu estoc de models MG. Vine a la nostra botiga de Ciutat Asunción 24 i t'emportaràs un dels nostres MGs en estoc al millor preu. 14 i 15 de desembre, preus imbatibles a Quadis British MG.
Rituals obre la seva primera botiga Premium a Barcelona i per celebrar-ho, dissabte 16 i diumenge 17 de desembre, les 100 primeres persones rebran un regal exclusiu i moltes més sorpreses. Descobreix el primer Mind Oasis, un santuari de relaxació per a recarregar la ment i el cos. T'esperem el 16 de desembre a partir de les 10 al Passeig de Gràcia 6.
Segurament soparem alguna cosa lleugera. Crec que vull posar un llum tros d'IKEA a la sala d'estar.
Però què dius?
La inspiració pot arribar en qualsevol moment. Per això IKEA obrirà el pròxim diumenge per fer realitat les teves idees. Més a ikea.es/Catalunya.
No sé què regalar aquest Nadal. Tenen de tot.
Ostres, jo aquest any ho tinc claríssim. Regalaré un vol en globus a la Garrotxa amb vol de coloms. I vaig anar i va ser espectacular. Vistes increïbles dels volcans, pau, serenitat.
Ah, veus? Bona idea, m'has convençut. Ara vaig a la pàgina web de Vol de Coloms i reservo.
Tots tenim un paper aquest Nadal. I el de Mare Magnum és que el gaudeixis. Sorprèn-te amb la nostra decoració. Passa-ho d'allò més bé als tallers i entrega la teva carta al Pare Noel i al Rei Mag. Descobreix el teu paper aquest Nadal a Mare Magnum.
RAC 1. Tots som 1.
El perquè de tot plegat.
Un minut i un quart d'onze. Ois, que de debò. Aviam, Armenteres, alguna novetat?
Mira, acaba de votar Òscar Puente. Preguntes de què i de lo mío. Descorrego del Benegarra li demana què passa amb els trens a Galícia. Li acaben de demanar també els bascos què passa amb els trens al País Basc quan hi arribarà a l'AVE. Debutarà Jordi Hereu d'aquí a 7-8 minuts. Pregunta molt concreta, què passa amb les empreses que van marxar a Catalunya durant el procés, si tornaran o no tornaran. Serà el debut de Jordi Hereu aquí al Congrés a la sessió de control.
Interessant això, perquè aquest és un tema delicat. L'altre dia vam entrevistar al diari l'Antoni Canyete, el president de Pimec, i deia, sí, sí, que les empreses tornin, però que no tinguin incentius per tornar, perquè això seria un prejudici per les que sí que es van quedar. Per les que sí que es van quedar.
Per les que s'han quedat. Aquí hi ha una discrepància entre Pimec i Foment de fons, eh?
Sí,
perquè
sí, sí.
Ho veuen diferent els altres.
Sí, perquè Foment ha parlat d'incentius.
Exactament.
Incentius pel retorn, però jo entenc molt bé el raonament d'Antoni Canyeta en el sentit de dir, home, aquesta gent va marxar en un moment polític fent un gest polític i si ara se'ls ha d'incentivar per tornar, doncs home, que s'incentivi els que es van quedar, no?
Avui en Jordi parlava d'una empresa, concretament, que és Grífols,
sí.
que parlaves arran d'un tema d'una investigació que estan fent sobre
el càncer, sí.
I tot això,
càncer,
no? Sí. Clar, estem amb aquestes... Evidentment, Grífols té altres coses fora, és una gran multinacional i podríem entrar en molts detalls, però al final són aquestes empreses, algunes d'elles, que es van quedar aquí en moments molt complicats i esclar, això, evidentment, ara no tindria cap sentit que fessis incentius pels que tornen i, en canvi, els que es queden aquí no ho tinguessin, no? Però bé, ja veurem com acabarà.
10 i 16 minuts. És que ara moguin a Estrasburg un moment. Perquè avui pot passar una cosa... Mira, hi havia la història de si hi hauria fotografia aquesta nit, avui hi havia un partit de futbol entre l'Anvers i el Barça, i Joan Laporta va convidar a Carles Puigdemont a assistir al partit.
Sí.
Finalment no hi podrà ser.
No
hi anirà. Però sí que serà al Parlament d'Estrasburg, que és on anirem ara, al Parlament Europeu, on també anirà Pedro Sánchez. La notícia no és què dirà Pedro Sánchez, ni el que pot dir avui el president Puigdemont. La notícia avui és que si Puigdemont i Sánchez se saludaran o no. Si la notícia és més la fotografia...
Com amb el Biden la primera vegada, als lavabos, no? De camí al lavabo.
Ai, que l'esperava ella quan va sortir, no? Que van anar com caminant. Home, jo crec que si es creuen d'alguna manera seria molt estrany,
perdona,
que no se saludessin.
Perdona, Puigdemont et pot explicar que la majoria de diputats i diputades, sí, de segons quins partits ni li giren la cara, menys algun del PP.
D'acord, però ara estem en una altra fase.
Menys algun del PP.
Ara estem en una altra fase, només cal veure els tuits d'ahir de Carles Puigdemont disculpant el fet de que no s'hagués pogut avançar en l'oficialitat del català a la Unió Europea, que de fet quan es va acordar era una condició sine qua non el cobrament per avançat, bueno, i ara és una posició super comprensiva amb el govern espanyol.
I sempre hi ha la delicadesa i el savoir-faire Puigdemont, que hi ha molts diputats del Partit Socialista, sí, que no, que li gira la cara.
No, segur.
Però que en canvi hi ha una persona que fins i tot un dia li va dir, diu, jo, segons va explicar el propi,
sí,
Puigdemont aquí al Món-RQ, que li va dir què tal president, i ella es va quedar tan parat que no sé què respondre, perquè clar, que li digui president amb ell, que va ser José Manuel García Margallo. Clar, que diu, jo crec que aquell dia o no es va donar compte de qui era o no es va recordar.
Bueno, però la peculiaritat del personatge Margallo,
sí, sí,
també el bon to en les formes, vull dir, si l'has tractat en persona, Margallo,
sí,
ho sento per letrado, a diferència això... de Cayetana Álvarez de Toledo, que és molt més seca i àrida, diguem-ne, és una persona simpàtica i molt educada.
Jo no sóc el paladín de la senyora Álvarez de Toledo, vull dir,
d'aquí uns moments, perdó, digues, Mònica.
No, que deia que ho ha semblat, melero.
Que hi ha coses, no, que dic que això del García Margallo, si Charman i tal, això ens ho podrà explicar d'aquí uns moments, el Pablo Iglesias, en qui compartia tertúlia amb Carmen Calvo a hora 25
a la SER,
de la SER,
no?
Efectivament, els dilluns.
García Margallo, sí, siguent ministre, va fer un debat a 8 TV amb Junqueras.
Oh, i tant.
Si en recordeu.
Oh, i tant.
Però tot això ja ho va diguem-ne, estipular i està escrit des de l'època del Pujol i del PP. Pujol enano habla castellano, Pujol guaperas habla como quieras. Tot això, la política és això. Sí. És avui estàs aquí, per tant et giro la cara i l'endemà... em sembla que es diu Irache, la portaveu...
Irache García. Sí.
Irache García, la portaveu, va dir unes barbaritats.
Absolutes.
Però unes barbaritats.
I després l'altre dia estava allà a la reunió amb Santos Cerdán i Jordi Turull i Carles Puigdemont.
No m'estranyaria que el Puigdemont digués sí. Ja. D'acord, Santos Cerdán, però també la Irache aquí al costat.
Un moment, que hi ha un precedent, que ara en diu el Jordi de Planell,
sí?
d'Oriol Junqueras, quan es va acostar a l'escó de Pedro Sánchez al Congrés quan va debutar com a diputat el 2019, malgrat que, recordem, estava empresonat a Estremera. Recorda com van deixar sortir els diputats?
Encara no se l'havia jutjat.
Sí. Ah, efectivament. Junqueras s'hi va acostar, Pedro Sánchez li va encaixar la mà, com que, això mateix, com qui li encaixa una barra fusta
amb molta incomoditat. Avui pot passar, jo crec, que si es creuen, se saludaran i tindran una conversa normal, perquè és que, vull dir, la vicepresidenta del govern espanyol ha anat a veure Carles Puigdemont.
Ja, però
Santos Cerdán... No, bueno, però escolta'm, si valen els vots, valen les fotos.
Jordi, jo crec que...
Si valen els vots, valen les fotos.
Aquestes alçades de la pel·lícula...
Ara et dic una cosa, si Pedro Sánchez va avui i es troba i es fa una... Ui.
Bueno, però ja, escolta'm...
Però escolta'm...
No, però jo m'ho crec que ell és capaç de fer això.
Que
però,
és capaç.
Perdona, és que li va molt a favor fer-ho. Perquè ell ha de normalitzar aquesta situació. És a dir, jo crec que un dels problemes que té el PSOE és haver estat tota la passada legislatura anant cada setmana a demanar-li els vots a Esquerra Republicana i a Bildu i no haver-se volgut fer una foto a Oriol Junqueras i a Arnaldo Tegui, perquè tu has de poder explicar i has de normalitzar i positivitzar allò que fas. I si resulta que el PSOE cada setmana al Congrés dels Diputats aquesta legislatura necessitarà els vots de Junts, d'Esquerra, del PNB i de Bildu, el millor que pot fer és donar-li pàtina de normalitat, això.
10 i 20 minuts. Hola, Lluís Tovar, Estrasburg, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu?
Doncs mira, aquí esperant a l'arribada del president Puigdemont amb alta expectació i sobretot molt pendents del que pugui passar dins de l'hemicicle i si hi ha aquesta possibilitat d'alguna salutació, que ja us dic que el Parlament Europeu almenys és complicat, és molt protocolari. Avui Pedro Sánchez de moment està amb Roberta Metsola, amb la presidenta del Parlament Europeu, entrarà amb ella, per tant l'única opció que veiem que es produeixi alguna mena de gest o salutació és en el moment de les intervencions, quan Carles Puigdemont prengui la paraula. Pedro Sánchez s'asseurà una cadira just al costat del faristol i allà, quan acabi el discurs o abans, es pot produir alguna mena d'encaixada de mans. Però abans, entre passadissos, és molt complicat perquè Pedro Sánchez està acompanyat en tot moment de la presidenta de l'Eurocambra, de Roberta Metsola.
Va, em pots explicar més o menys cap a quina hora té prevista la compareixença Pedro Sánchez? Primer, arribada de Carles Puigdemont, arribada de Pedro Sánchez, parla Puigdemont i parla Pedro Sánchez. Cap a quina hora serà tot plegat?
Exacte, mira, a 10:45 comença el debat, hi ha una intervenció inicial de Pedro Sánchez de 10 minuts, aquí farà balanç de la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea, després parla Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, i el vuitè en intervenir, després van els líders dels grups parlamentaris, i el vuitè en intervenir serà el president Puigdemont, per tant calculeu que la intervenció del president Puigdemont serà cap a les 11 del matí.
11 del matí, val. Escolta, doncs nosaltres anem fent. Enganxat com una paparra a tots dos, i estarà Lluís Tovar, com sempre, àgil i eficaç, tan àgil i eficaç com pugui, també com Jordi Armenteres, des del Congrés dels Diputats, que ens diu ja que està a punt de parlar, si no ho està fent ja, Jordi Hereu. Però serà d'aquí uns moments... Està parlant Jordi Hereu ja?
No, està parlant, però encara no està amb la pregunta que ens interessa.
Ah, bueno, però
escolta... La pregunta d'Empresa Galícia.
Aviam... Tranquil·litat.
La província de Lugo...
Què fas? No, no, res. 10 i 23 minuts. Vaig a la publicitat i d'aquí uns moments incorporo a Pablo Iglesias i Don Anton Losada perquè farem un Madrid DF de butxaca, perquè també vull escoltar el que passa a Estrasburg, on ara se situa l'epicentre de la informació. Serà difícil que es trobin. Tinc la sensació de que també faran el possible per no trobar-se, eh? Però veurem. Un segon.
Mira per la finestra. Avui és un dia perfecte. Un dia perfecte per sortir de casa, voltar i badar davant els aparadors, per creuar-se les mirades i sentir-nos guapes i guapos. Així que surt al carrer i fes via. Passeja, entra, demana i si vols, comproves. El comerç t'espera. Surt a gaudir-ne. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
A Línia Directa no sabem si en el futur la intel·ligència artificial serà capaç de reparar el motor del teu cotxe, però el que sí sabem és que fins aleshores, si et quedes tirat només una assegurança de cotxe avançada al seu temps com la de Línia Directa, et mostra a través de l'app on es troba la grua en temps real perquè estiguis tranquil. Canvia-t'hi ara i t'abaixem el preu de l'assegurança de cotxe sí o sí. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Aliments d'Aldi, ja ve Nadal. Qui té la millor qualitat?
La gamba austral!
Aquesta setmana tens 2 quilos de gamba austral a només 14,99. Per qualitat, preu i varietat, a Aldi el teu Nadal sempre guanya. Així de fàcil, així d'Aldi.
Celebra un Nadal en moda fàcil amb La Sirena i aquesta superoferta de gamba vermella Gran Premium amb 5 euraços de descompte en la capsa de 950 grams. Només fins al 31 de desembre.
Aquest Nadal celebra amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Gaudeix de tota la saviesa del vi amb Gourmet La Vanguardia i 6 ampolles de vinyes velles. Finca Morenillo de Celler Pinyol, la Vicalanda de Bodegues Bilbaïnes i Braot d'Acústic Celler. Una selecció exclusiva valorada en 150 euros, ara per 89. La trobaràs a gourmetlavanguardia.com.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
RAC 1, Aigües de Barcelona, CaixaBank i Renfe presenten... És Nadal al món.
Hola.
El dissabte 23 de desembre, a les 10 del matí, torna un dels grans clàssics de les festes. El món a RAC1 celebra Nadal des del Palau de la Música Catalana, amb Jordi Basté.
Perquè serà insuperable.
Les veus de RAC1.
Deixa'm fer una abraçada o alguna cosa, no?
L'actuació d'artistes convidats i moltes sorpreses.
Salut a tothom.
El dissabte 23, a les 10, torna a ser Nadal al món amb tota la família de RAC1 i amb vosaltres.
Vine, vine, vine. Vine.
Per saber com aconseguir invitacions, escolteu el Món a RAC1 de dilluns a divendres de 6 a 12 del migdia. RAC1, tots som Nadal. Amb la col·laboració de Torrons Vicenç, comprem el seu cotxe.cat i Previsora General.
El perquè de tot plegat.
Hola, Armenteres. Què? Mira, Jordi Areu, ara sobre el retorn d'empreses a Catalunya que van marxar.
Normalitzant la vida social, política, en definitiva, que construir la convivència a Catalunya és una de les millors bases per poder recuperar activitat econòmica i de manera natural anar recuperant la presència empresarial que en un cert moment, que jo ara no vull aquí avaluar, doncs vam perdre. Per tant, de l'anàlisi d'aquelles causes trobarem les solucions per recuperar activitat econòmica a Catalunya, per recuperar empreses. I això ho farem conjuntament. Només junts, a partir del diàleg, de l'acord, podrem anar normalitzant també Catalunya en l'aspecte econòmic.
Juraria que és el... Jordi Areu passarà la història per ser el primer ministre de la democràcia en parlar en català.
Absolutament.
Senyor Areu, a Catalunya no hi ha cap problema de convivència, el que hi ha és una majoria independentista. I per tant, no erri el focus, cal que posi a treballar immediatament els seus funcionaris i els càrrecs en la concreció de les accions i els tempos per materialitzar el retorn de les empreses que l'Estat va forçar a marxar fora de Catalunya el 2017.
Josep
per això cal elaborar
de Junts,
i executar a curt termini un pla de retorn d'aquestes empreses. I per tant, quan començarem a veure els primers resultats tangibles? L'acord de Brussel·les del 9 de novembre entre Junts i vostès inclou el retorn d'aquestes empreses. I per tant, nosaltres serem exigents, perquè no formem part de cap bloc de l'Estat espanyol i només ens devem a Catalunya i a la seva gent.
Li queda un minut, Jordi Areu.
Un moment, aquest... anem a Estrasburg. Perdona, anem a Estrasburg. Què passa a Estrasburg? Lluís Tobar, quin merder, què és tot això? Espera, que el recuperarem. Està arribant Carles Puigdemont, però una gentada de por, allà envoltat de micròfons. Per cert, que diuen que per IP res, que no hi haurà salutació, en diuen, segurament. Aviam, què passa? Pugem en canal a TV3 i ho farem més ràpid, tu, que això aviam si ho podeu escoltar, si diu alguna cosa, perquè està envoltat de tanta gent i de tantes càmeres que sembla impossible. Bueno, escolta'm, tu, un dia anirem més ràpids i ho podrem fer. Està entrant i jo crec que ja està directament cap als passadissos.
Sí,
aviam, hola, Don Lozada, bon dia.
Don Anton,
bons dies. Pablo Iglesias, bon dia, buenos días.
Bon dia.
Molt bon dia. Què, don Anton? Ara t'hi va preguntar, don Anton, com ho veus tot plegat, don Anton?
Però el què?
Aquesta és la gran pregunta, el què? Tot plegat, aviam, la llei d'amnistia, la situació que estàvem vivint al Congrés, la salutació possible entre Carles Puigdemont i Pedro Sánchez.
Bueno, yo creo que lo de ayer, contrariamente a lo que afirma el PP, yo creo que fue un espectáculo de normalidad democrática, ¿no? Es decir, un proyecto de ley, o proposición de ley en este caso, no proyecto de ley, va al Congreso, hay debate, todo el mundo dice lo que le parece mejor o peor de ese proyecto, al final se vota y el proyecto sigue adelante con no una mayoría menor, sino con una mayoría absoluta, ¿no? Y me da la sensación de que ayer había una gran expectativa levantada sobre las cosas terribles que parecía que se iban a decir en el Congreso de los Diputados, y me da la sensación de que todo el mundo se quedó un poco con la sensación de que, bueno, más de lo mismo. Ya llevamos 2 meses con esto. Está claro que el Partido Popular y Vox, pero sobre todo el Partido Popular, no va a soltar este hueso, pero yo creo que cuanto más muerde el hueso, menos efectividad tiene, ¿no? Y menos llama la atención. Y en todo caso tienes que recurrir a comparaciones tan groseras como el debate de una proposición de ley, que te puede gustar más o menos, con un intento de golpe de Estado como fue el 23 de febrero, ¿no? Es, claro, la carrera por conseguir el... Como vas, cada día es una salvajada más grande, la carrera por conseguir el titular y por llamar la atención, porque ya no llama la atención que repitas una y otra vez lo mismo, bueno, pues yo creo que sinceramente se acabará volviendo contra el propio Partido Popular, ¿no? Entonces, yo, sinceramente, creo que, por ejemplo, esta mañana le escuchaba a don Jordi que ponía usted los grandes éxitos de los predicadores de la mañana en la radio española.
Sí.
Y era un poco escuchar la frustración del, lo que yo llamo la frustración del cazador, ¿no? No dejas de escuchar a gente que creía que habían cazado a Pedro Sánchez, ¿no? Y que ellos eran los principales cazadores y los grandes responsables de apuntarse su cabellera, como se apuntaron ante las cabelleras de otros. Y joder, sigue vivo el tío. Y con presidente del gobierno, me cago en... Pero les faltaba el me cago en... No, porque, pero ¿cómo es posible? Con todas las hostias que le hemos dado, con todas las cosas que hemos dicho de él, pero ¿cómo es posible que siga ahí, ¿no? Y a mí, sinceramente, más que alarmarme, lo que me producía era, primero, ternura, ¿no? Porque la frustración de otros seres humanos a mí siempre me genera ternura. Y después un poco de risa, sinceramente.
Ara vaig amb Pablo Iglesias, però a Estrasburg... perdona, Lluís Tovar, tu quants anys fa que estàs a Europa? Europa vull dir per Estrasburg, Luxemburg, Brussel·les...
Sí, tres anys, exactes.
En 3 anys havies vist el que has vist aquest matí?
Jo no, perquè jo no vaig arribar a l'època, diguem-ne, que el president Puigdemont va arribar a Bèlgica, però avui, per exemple, aquesta arribada ha sigut una autèntica bogeria de càmeres intentant parlar amb el president Puigdemont, que ens ha explicat que el to i el que vol dir ho dirà d'aquí uns minuts en el debat. Però sí, és a dir, moltíssima, moltíssima premsa i sensació de dies grossos, i que evidentment, doncs, recordem que és la primera vegada en 6 anys des de que el president Puigdemont és aquí que coincideix amb Pedro Sánchez. Per tant, avui és un dia gros pel moment en el que arriba també, i sobretot pel que pugui passar. Cada gest, cada paraula s'analitzarà amb lupa, i a més avui recordem davant de la presidenta de la Comissió Europea, d'Ursula von der Leyen, que avui assistirà, ja veurem de quina manera, però clar, és evident que l'amnistia avui és el dia que jo crec que més gros i amb més ressò es colarà a les institucions europees.
Déu-n'hi-do. Bueno, ara tornarem cap a Estrasburg, perquè dius que clar, ha parlat res, no? Ha parlat res. A mi em diuen, no sé si l'Anna Gómez té la mateixa informació, que és bastant probable que no hi hagi trobada, eh?
No,
No, no, a mi també em diuen que no, perquè la situació, doncs, ni d'una banda ni de l'altra és convenient. Per la banda del Pedro Sánchez, amb la que li està caient de la caverna mediàtica i de l'oposició i de PP i de Vox, doncs només faltaria una fotografia amb Carles Puigdemont. I de la banda de Junts, doncs, evidentment, res està conquerit. Estem a les beceroles de tots els acords i, per tant, una safata de plata amb una foto amb el Pedro Sánchez tampoc es considera que sigui el moment oportú.
Val. Ara sí.
Pedro Sánchez està ja dins del ple, el veiem acompanyat de Roberta Metsola, també té a prop a Ursula von der Leyen, i per tant, a menys que Carles Puigdemont baixi fins al seu escó, no. Veiem ara que Pedro Sánchez s'asseu a la cadira on s'asseurà i per tant directament prendrà la paraula. Recordem que la primera intervenció serà de 10 minuts i aquesta primera intervenció inicial sí que serà molt en clau europea i de balanç de la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea.
Mira, un àudio que ens ha enviat fa uns moments a Lluís Tovar des d'Estrasburg, que és el que ha arribat a dir i ha pogut dir davant una trentena o quarantena de...
Sí, sí, tranquil·lament.
De micròfons, ha dit concretament això Carles Puigdemont.
No, jo vaig al debat i ja sentireu a parlar en el debat i us demano que escolteu el meu torn d'intervenció.
Ja està. I fins aquí les notícies. Fins aquí les notícies. I res més que això. Aviam, què diu a les 10:35 Pablo Iglesias. Don Pablo, vostè dirà.
Molt bon dia.
Bon dia. Pues aquí estamos. ¿Qué?
Bueno, ya que hoy no ha venido Enric Juliana, podemos citar...
Está Ramón Rubira, que es como si fuera Enric no Juliana. Sirve. Sin barba.
No sirve. Escribió hace unas semanas un artículo en La Vanguardia que se titulaba Todos dentro. Yo creo que hay que ponerse en ese escenario. Ayer inició algo que molesta mucho no solamente a la derecha parlamentaria, sino también a la derecha mediática y a la derecha judicial, pero que va a ser. Y eso quiere decir que se reparten nuevas cartas en un escenario enormemente complicado en el que la amnistía no va a ser lo crucial, porque la amnistía es simplemente un reconocimiento de estatus político a quien antes estaba condenado a ser un represaliado o un exiliado y estaba fuera de la política. A partir de ahora, yo creo que solamente cabe una estrategia concertada por las fuerzas políticas que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez de reforma del Estado ante el agotamiento del sistema económico y del propio sistema político del 78. O se hace eso, o si no, esta legislatura será un breve epílogo de la llegada de los bárbaros, los mismos que han llegado a Italia, los mismos que han llegado a Argentina, y que a esto no les va a temblar la mano para hacer una reforma del Estado en una dirección reaccionaria. Si alguien piensa que a Feijóo y a Abascal les iba a temblar la mano para aplicar el 155, para ilegalizar partidos políticos y para poner a los jueces a hacer un trabajo político para el que muchos se sienten motivados ideológicamente, es que no conocen lo que significa históricamente la derecha española, que no hace prisioneros. Creo que hay una oportunidad, pero una oportunidad que requiere valentía y que tiene que responder al convencimiento. El problema de la amnistía es que el PSOE no se la cree. O sea, el PSOE ha pasado de decir que la amnistía era ilegal y de pedir la cárcel para Pedro Sánchez a asumirlo porque lo necesitaban para seguir en Moncloa. El problema es que actuar exclusivamente atendiendo ese tipo de correlaciones es que ese recorrido tiene las patas muy cortas. Hace falta atar en corto al PSOE y que entiendan que les toca un papel muy importante en una tarea de reforma del Estado, y concluyo con esto, que en última instancia tendrá que tocar la monarquía. La monarquía no es un modelo de organización política viable que represente la plurinacionalidad en el Estado español.
Son las 10:38 minutos. Ramon Rovira, Ferran Casas, després Melero també. Sí,
no, jo amb referència al que diu el Pablo Iglesias, em puc estar d'acord amb algunes coses, però sobretot amb el tema del PSOE sí que tinc algun dubte més. Si ell parla del PSOE, possiblement tingui raó quan diu que no es creu l'amnistia. Però jo sincerament crec que en aquests moments, potser per allò que deia ell de fer de la necessitat virtut, Pedro Sánchez sí que creu que això cal tirar-ho endavant. I creu sincerament que això, sincerament, perquè no li queda altre remei d'altra banda si vol governar durant 4 anys i mantenir una mínima estabilitat en el Congrés, no? Que aquesta llei s'ha de tirar endavant, i en contra dels que pensen que segurament doncs es pot dilatar molt amb el temps, la sensació, i pel que els terminis legals, i això potser en Xavier ens podrà portar algun element més, sincerament, aquesta llei, tal i com s'està gestionant en aquests moments, podria ser perfectament que abans de l'estiu, és a dir, la pròxima primavera, estigués pràcticament aprovada. Són 2 mesos, si surt del Congrés, 2 mesos en el Senat arran de la modificació que ha fet el propi grup popular que té majoria absoluta, i després torna al Congrés per tal de que s'acabi d'aprovar. No sembla que hi hagi moltes esmenes a discutir o a presentar?
Bueno, ara sembla que sobre un debat por ahí. Jo no sé fins a quin punt això és real, però es veu que hi ha la pretensió d'introduir per la via d'esmenes modificacions molt importants, és a dir, tot el que té relació, per exemple, amb el lawfare, que implicaria ampliar el que és l'àmbit subjectiu de la llei d'amnistia. Vull dir que això sí que pot ser un punt gran interès. I després, una qüestió amb el que deia el Ramon i el que deia també el Pablo Iglesias, a veure, vull dir, les amnisties, per definició, no sé, que hi hagi un gran sentiment humanitari que apareixi de cop i il·lumini a la classe política, són lleis de naturalesa purament instrumental, tenen una finalitat sempre determinada i no impliquen un elevat grau de convicció. Quan la CEDA 1934 amnistia els militars de la Sanjurjada de 1932, fa el que era previsible que fes. Quan el Front Popular el 1936 indulta els fets d'Astúries i de Catalunya de 1934, fa exactament el mateix. Vull dir, és una llei que és una excepció al sistema ordinari de separació de poders i al sistema de preeminència judicial. Per tant, és perfectament normal que el PSOE ni se la cregui ni se la deixi de creure. La faci servir com instrumental que és.
Anton Lozada.
Bueno, yo creo que con la amnistía puede que acabe... O sea, la amnistía acabaría siendo un problema grave si el Partido Popular tuviera una alternativa para Cataluña, para tratar la cuestión catalana, pero no la tiene. Vox la tiene, ya sabemos todos cuál es, y yo creo que el 23J, buena parte del resultado electoral se explica porque en la última semana Vox explicitó cuál era su alternativa. Entonces, en el momento que no tienes una alternativa y todo se reduce a fraude, corrupción, no sé, toda la sucesión de epítetos, ¿no? Que se aplican antes o después, eso deja de hacer efecto. Es que la gente, como es lógico, se agota y dice, bueno, ya lo he dicho, ¿cuántas veces más lo quiere decir? ¿No? Entonces me da la sensación de que poco a poco el tema pues pasará un poco como los indultos. Será más costoso, porque los indultos tenían, entre comillas, la ventaja, y quiero que se me entienda lo que voy a decir, de que los beneficiados habían pasado un tiempo en la cárcel, un tiempo que para la persona más razonable había sido, yo creo que no tenían que haber pasado ninguno, ni tenían que haber sido procesados, ni juzgados, ni condenados nunca. Pero hombre, 4 años de cárcel parece más que suficiente. En este caso no es el asunto, ¿no? Y que el riesgo de que las cosas vayan a mayores es que yo creo que esa fase ya la hemos superado. Y la vivimos el 23 de julio con las elecciones, y creo que acabamos de pasar un noviembre donde sobre todo la extrema derecha hizo todo lo posible para que esto pasase a lo que Levitsky y Ziblatt, los politólogos, los autores de cómo mueren las democracias, denominaban la fase 3, ¿no? Primero se cuestionan los resultados, después se deslegitima al adversario y después se incita a la violencia. ¿Qué es lo que hemos visto este mes? Y es lo que ha fracasado. Y es lo que yo creo, por ejemplo, esta semana, que iba a ser una semana triunfal para el Partido Popular, bueno, hasta hoy, digamos que por lo menos el marcador va de empate, van empate, si no va ganando claramente el discurso del gobierno, ¿no? Y en este caso del Partido Socialista. Entonces me da la sensación de que, bueno, poco a poco las cosas se van a ir normalizando, porque el estado de excepcionalidad en el que la derecha y sobre todo la ultraderecha quieren mantener a este país, no sabemos muy bien hasta cuándo, es que es insostenible en el tiempo. Esta estrategia de tensión permanente es que simplemente es agotadora. De hecho, fue lo que intentaron, si os recordáis, entre mayo y julio, y no fueron capaces de aguantar hasta la última semana de julio. Y en la última semana de julio esa estrategia no solo se hunde, sino que colapsa, y yo creo que explican buena medida el resultado que tuvieron
les eleccions.
Hi ha una prova, en Xon, del que estàs dient ara, que és, d'una banda, les manifestacions davant de Ferraz, que ja hem vist com han acabat, quatre que van res al Rosari, molt respectable, no estic dient res contrari. Però, sobretot ahir, hi havia, que on hi havia un debat fonamental, tant o més troncal que no pas els que hi havia hagut en el seu moment amb la presa de, amb la investidura del president Sánchez, que és el tema de la llei d'amnistia, i a davant del Congrés dels Diputats no hi havia ningú. Ningú vol dir ningú. És a dir, no hi havia manifestacions, no hi havia res. És a dir, aquest cansament, quan tu poses les coses a l'extrem més, pot durar un temps, però si en aquest temps no aconsegueixes resultats...
És agotador.
Exactament.
No, exacte, és agotador. El que dèiem abans, que l'únic sentit que té això és que pensin en una legislatura molt curta i, per tant, en un sprint de tensió que faci caure en menys d'un any el govern. Però jo crec que no estem aquí.
Sembla que no.
Jo crec que sí, que la direcció del PP està convencida de que si consigue mantenir un nivell de tensió alta hasta les eleccions europees... Sí. Puede convertir las elecciones europeas en un referéndum. Sánchez sí, Sánchez no. Y obtener un resultado espectacular que le obligue a Sánchez y a la coalición a volver a hacer lo que
ya tuvo. Ja lo tuvo que hacer en mayo. Farà aquesta lectura. Ells la voldran fer, però difícilment se'n farà una lectura de que les eleccions europees són un referèndum sobre l'amnistia.
És lo que van a intentar. Sí, perquè, sí. Además de que és difícil conseguir que se haga esa lectura, és que hasta junio, 9 de junio, falta una eternidad.
Don Pablo.
Que vamos a estar así, todos los días, con un golpe de Estado sí. y colgando gente por los pies.
Pablo.
Exacto.
O sea, yo creo que la estrategia golpista de la derecha sigue vigente y esa estrategia no tiene que ver con las señoras que van a rezar el rosario a la puerta de Ferraz ni tampoco con los diputados que suman a Abascal y Feijóo. El principal activo político de la derecha está en la judicatura y luego además tienen también otro activo fundamental que son los poderes mediáticos de Madrid. Eso sin contar con la gente dispuesta que podrían tener en las fuerzas de seguridad y en el ejército. A partir de ahí, yo creo que su estrategia va a ser de lawfare. ¿Por qué? Porque el lawfare en España sale gratis. No hay ningún tipo de represalia por eso. Hay absoluta impunidad y tiene efectos muy positivos en lo político. A partir de ahí, yo creo que hay que estar preparados para todo y creo que el PSOE se equivoca estrepitosamente al intentar 4 años después una renovación del Consejo General del Poder Judicial exactamente igual que como se intentó hace 4 años. Ya entonces les dijimos, pero vosotros creéis que el PP va a renunciar a su mayoría en el Consejo General del Poder Judicial, os van a tomar el pelo. Y si te toman el pelo una vez, a lo mejor no es culpa tuya, pero si te lo toman dos, sí. Creo que por eso es fundamental una acción de dirección de Estado concertada, en el que el primer movimiento tiene que ser cambiar la ley por la cual se elige a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y excluir de ahí a la derecha, que no le pasaba nada a España por tener un Consejo General del Poder Judicial sin ningún vocal propuesto por la derecha española. Al contrario, sería una forma de regeneración democrática muy positiva.
Pablo, que segurament és compatible pressionar a la dreta i dir que efectivament està incomplint un mandat constitucional els que sempre s'embolcallen amb la Constitució amb una reforma que jo estic d'acord amb tu que s'ha de fer i que al final és una reforma d'una llei orgànica i hi ha majoria absoluta per fer-la. Jo crec que és compatible una cosa amb l'altra.
Pero no es un mandato constitucional, fíjate. En España se diseñó el sistema de los 2/3 para elegir los vocales del Consejo General del Poder Judicial, no porque lo dijera la Constitución, sino porque había una mayoría absoluta del PSOE en la que si no se optaba por un sistema así, el PSOE ponía él solo a todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Claro, en un sistema multipartidista como el actual, lo que parece absurdo es que sea más difícil elegir a un vocal del Consejo General del Poder Judicial que elegir al presidente del gobierno. Eso no tiene ningún sentido. Y de esto han alertado ya algunos juristas y algunos constitucionalistas. Yo creo que en una situación como la que tenemos ahora, lo que hace falta es una acción dentro del Estado, porque es ahí donde la derecha sigue conservando poderes ilegítimos y un Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado es ilegítimo y donde es completamente absolutamente necesario avanzar. Y luego yo creo que o se reequilibra la correlación mediática de fuerzas o si no estaremos ante un epílogo. Això, porque la gente se cree que lo del 23 fue un éxito electoral y la derecha y la ultraderecha se quedaron súper cerquita de lograr la mayoría absoluta.
Això últim és més difícil, però el reequilibri de poders, aquest del que parles, hauria de ser més possible. I de fet ahir el Congrés dels Diputats, a més de tramitar la llei d'amnistia, es va aprovar la creació de 3 comissions d'investigació. I dos d'elles a mi em semblen molt rellevants, que són la del Catalan Gate i la de l'Operació Catalunya. Aleshores, si en aquestes comissions han de tenir algun efecte, han de tenir algunes conclusions i que segurament s'han de traduir en canvis estructurals al sistema de justícia i al Ministeri de l'Interior.
Melero.
Per evitar que torni a passar el que ha passat aquests anys.
Sí, perdona. Melero i Aragó. Melero.
No, com s'exclou a la dreta dels òrgans de govern judicials? Se'ls hi prohibeix concórrer? Se'ls expulsa? L'associació majoritària de la judicatura, l'APM, se li prohibeix concórrer amb els seus càrrecs a cooptar els òrgans, les places dels òrgans de govern de la judicatura? Bueno, ja per posats, fem-ho bé, no? I prohibim que la dreta es presenti a les eleccions, provoquem un retraïment com el de la Primera República 1871 i que al Parlament només hi hagi gent partidària de l'actual coalició de govern, perquè no ho entenc de cap de les maneres. I després, parlant de Loufer, si hi ha un cas a Espanya que a mi em fa olor a Loufer, és el cas Pujol, on es manipula la UDEF, es fan actes de declaració falses de la Victoria Álvarez i del Javier de la Rosa, hi ha gent que va a la UDEF i que no apareix enregistrada allà. Vull dir, coses gravíssimes, tan greus, que la Fiscalia ni s'atreveix a portar aquests testimonis al judici. Què fa Podemos com a acusació popular en aquest procediment?
Yo, sinceramente...
Por alusiones a Pablo.
Yo creo que, con todo el respeto, la trayectoria de el señor Jordi Pujol no es ni de lejos comparable con la nuestra en lo que a corrupción se refiere. Y esto basta escuchar sus intervenciones en una comisión de investigación en el propio Parlament de Cataluña diciendo que iba a agitar el arbolito para que se viera que la corrupción no era una cosa solamente suya y de su partido, sino que era algo que efectivamente afectaba a la propia estructura de poder español, que es verdad que se ha construido durante varios años sobre la corrupción. Pero eso es muy distinto a que a una formación política como la mía se le haya perseguido durante años y al final, después de una persecución y una violencia mediática sin precedentes, lo que tengamos es nada, pero con el daño ya hecho. Y el lawfare no funciona solo porque haya autoridades judiciales con una voluntad de prevaricar. Funciona porque hay corrupción en el periodismo y periodistas dispuestos a generar escándalos que condicionen la imagen y, por tanto, los resultados electorales que tiene una formación política. Y eso no tiene nombre. Y después, es verdad que se ha perseguido al independentismo. Y es verdad que también el Estado ha renunciado a su propia legalidad para perseguir a la izquierda berchale. Y en la política antiterrorista también sabemos que el Estado renunció a su propia legalidad construyendo grupos terroristas. Lo que creo que hay que asumir es que la democracia española tiene muchos defectos y que la estructura de poder está armada para reventar a cualquiera que se atreva a cuestionar esa estructura de poder. Eso ha ocurrido con Podemos, eso ha ocurrido con los independentistas y creo que en la coyuntura actual o se asume una dirección de Estado para cambiar todo esto, o si no estaremos ante un epílogo y los bálvaros volverán a ganar como ganaron la mayor parte de las veces en el siglo XIX y en el siglo XX.
Ana.
No, jo és que la veritat és que comparteixo la diagnosi completament al 100% del Pablo Iglesias i a més no és la primera vegada que ho dic. És a dir, la Constitució del 78 es va fer, la transició es va fer sota el dictamen del franquisme encara. I encara hi ha molta estructura franquista tant al poder judicial com al poder econòmic i per suposat a la monarquia. Només cal veure el posat del rei el 3 d'octubre i el posat del rei en què el Pedro Sánchez aconseguís la majoria parlamentària per governar Espanya. Aquest esbiaix perillós de la monarquia cap a la dreta pot ser més nociu per la pròpia monarquia que els delictes del seu pare. Imagina't, vivim un moment molt important i que els socialistes de veritat, si creuen que es pot arribar a fer la segona transició, pot ser un gran pas endavant perquè aquest estat espanyol tingui una mica més de possibilitats democràtiques a totes les seves estructures i la gent pugui, doncs, votar, dir, opinar, sense acabar la presó, a l'exili per a això. Mm-hmm. Però això dependrà, i amb això també estic d'acord molt amb el Pablo Iglesias, amb bàsicament tres potes. La de l'exèrcit jo crec que va quedar bastant solucionada amb la reforma que va fer el Narcís Serra. La judicial cal fer-la i, evidentment, la mediàtica. La mediàtica és molt important i avui per avui encara estan, doncs, a les beceroles de lo que és una informació plural i democràtica.
Anton, digues, perdona, Melero, breu.
Com es fa això de la informació? Que es tanquen els mitjans que no ens agraden? Es prohibeix? Es retira la credencial del Col·legi de Periodistes als periodistes?
Se termina con una estructura oligopòlica. Empresas privadas que viven de publicidad institucional y que viven regalos de dinero público
y que
controlan un sistema publicitario que hace que en España no haya liberalismo en los medios de comunicación, sino un sistema de control de la publicidad. Es un sistema mafioso el de los medios de comunicación. Y quien cierra medios de comunicación y quien saca periodistas de los medios son precisamente los privados. Hemos visto corrupción en La Sexta, hemos visto persecución de periodistas como Jesús Cintora. Son los que apelan a la libertad de prensa los que se cubren de mierda, y perdón por la expresión, haciendo propaganda de Mercadona, como buena parte de los periódicos de hoy que publican que Mercadona tiene un turrón magnífico para estas Navidades. Eso no es periodismo, eso es corrupción, y claro que eso se puede reformar.
Si
queréis, un día os cuento yo mi caso de Lawfare, cuando tuve que ir a declarar imputado por tres delitos siendo secretario general de la vicepresidencia de la Junta de Galicia por cambiar los letreros de mi despacho, y entre ellos me imputaba malversación y desobediencia a la autoridad. Parece que acabamos de descubrir que el Poder Judicial y que determinados jueces y que determinados actores políticos han utilizado y utilizan los tribunales para dirimir otras cuestiones, ¿no? Si vamos a hablar de Lawfare, yo casi me remontaría mucho más atrás. Me remontaría incluso a la década de los 90, de aquellos paseillos que había en la Audiencia Nacional con Gómez de Liaño, donde hizo pasear a medio gobierno para declararse sobre unas cosas y otras, ¿no? Entonces yo creo que no hay que mitificar ni el poder de los jueces ni el poder de los medios, porque esta misma estructura mediática que ahora analizamos tan críticamente, y yo creo que tengo alguna autoridad, pero entre otras cosas estaba en el equipo de uno de los que ha citado Pablo Iglesias, con Jesús Cintora. Esa misma estructura mediática existía hace 5 años y hace 6 años y hace 10, cuando determinadas fuerzas políticas progresaron y llegaron prácticamente a convertirse en la segunda o la tercera fuerza política de este país. Yo creo que también hay que poner las cosas en su justo término. Que tenemos un problema de pluralismo en los medios de comunicación en España, sin duda. Pero no lo tenemos desde ahora, lo tenemos desde los años 90, cuando empieza el proceso de concentración, sobre todo de los medios audiovisuales.
Y segundo, no, breve, por favor, que es el presidente.
Sobre el Poder Judicial, es decir, si alguien cree que cambiar el Consejo General del Poder Judicial va a acabar con el Lawfare, o no conoce muy bien lo que es el Consejo General del Poder Judicial, o no sabe cómo funciona el Poder Judicial en España.
Adrià Santasusagna, buen día, ¿on pares?
Hola, bon dia. Doncs estic a la Ciutat de la Justícia, on ara està a punt de parlar el president Pere Aragonès després de declarar pel cas Pegasus. El podem escoltar en directe.
Bé, bon dia. Avui he vingut a declarar davant del jutge per ratificar-me en la querella contra el CNI, contra el Centre Nacional d'Intel·ligència. I ho faig amb un objectiu, amb l'objectiu de que se sàpiga tota la veritat. Que se sàpiga tota la veritat sobre l'espionatge del que he estat víctima, però també amb un altre objectiu, i és que mai més, anirem fins al final, perquè mai més cap ciutadà de Catalunya sigui espiat per motiu de la seva ideologia política, que mai més cap membre del govern de Catalunya, cap conseller, cap vicepresident, cap president del país, sigui espiat per raó de la seva activitat institucional. Ens han espiat com a ciutadans, però també han espiat el govern del país. I per tant, vinc a defensar els meus drets, però també els drets de tota la ciutadania, que se sàpiga la veritat i que s'acabi amb l'espionatge polític contra la ciutadania.
President, perdoni. L'advocacia de l'Estat ha recorregut que s'aixequi el secret de la seva investigació. Creu que el govern espanyol, confia que el govern espanyol aixecarà el secret sobre la investigació del CNI?
Aixecar el secret és una obligació moral. És una obligació moral de totes les autoritats públiques que estan concernides. Estem parlant d'uns fets molt greus. Estem parlant d'espionatge polític. Estem parlant, doncs, de la intervenció de telèfons mòbils, de l'accés a la intimitat personal, però també a tota la informació que pot contenir el telèfon mòbil d'un membre del govern de Catalunya, d'un dirigent de, doncs, aquest cas, d'una formació política molt rellevant al país. Com també és important, doncs, que s'hagi pogut produir una intromissió en el telèfon de qualsevol ciutadà d'aquest país de forma il·legítima. Per tant, en aquesta situació, el que és imprescindible és que, doncs, es desclassifiqui aquesta informació i, per tant, és una obligació ètica i moral del govern espanyol.
President, el govern espanyol ha dit que desclassificaria documents en cas que la justícia el demanés. Creu que la justícia hauria de fer aquest pas i demanar que es desclassifiquessin els documents?
De fet, el propi jutge d'instrucció ja ha sol·licitat la desclassificació d'aquests documents i, per tant, esperem que totes les autoritats, també el govern de l'Estat, col·laborin amb la justícia.
I, president, com era la declaració?
Es va donar compte vostè que era espiat el 2020 o el 2018?
Quan, doncs, Citizen Lab ens informa de que hi ha hagut que hi ha traces d'aquest espionatge, després és confirmat per un peritatge informàtic que encarrego, és evident, doncs, que quan te n'adones d'això, veus que tota la teva intimitat, tota la teva privacitat, però també tot el secret de les comunicacions que has tingut amb qualsevol persona que ha estat parlant des del juliol del 18 fins al març del 2020, que és quan està certificat, doncs, aquest espionatge, qualsevol d'aquestes converses, qualsevol dada, qualsevol fotografia personal, qualsevol activitat que he fet amb el telèfon mòbil durant tot aquest temps, està en mans d'algú. I, per tant, volem accedir a tota la informació, qui ho va ordenar, qui té aquesta informació i, sobretot, que es prenguin les...